Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. El papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-ne la presència durant la missa. Fonts eclesiàstiques han confirmat a Catalunya Ràdio que l'arcabisbe Joan Josep Pomella ha impulsat les gestions necessàries per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre, moment culminant de la visita a Catalunya. Aquest gir de guió arriba després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana en el sector eclesiàstic i el govern catalans, que n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. De fet, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa en contacte amb Omella. Les mateixes fonts de l'Església Catalana asseguren que el nou guió formal de la benedicció encara no està tancat i que els detalls es faran públics aviat. Més notícies, Oriol Pujador.
La visita del papa cau en plena selectivitat. Per això el Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que s'examinin a Barcelona o al voltant de Montserrat que surtin amb molt temps per arribar als centres on faran els exàmens. La nova responsable de les proves d'accés a la universitat, Rosa Pàmies Vilà, ha explicat al Catalunya Nit que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los d'aquest fet.
Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res.
Els metges catalans tornaran a fer vaga per reclamar millores per al col·lectiu. Segons us pot avançar Catalunya Ràdio, el Consell Executiu del Sindicat Metges de Catalunya ho ha aprovat aquest dimarts. La jornada de mobilització se suma a les 11 jornades de vaga que els facultatius ja han fet fins ara i que no han servit per acostar posicions amb la conselleria. Ho ha explicat aquesta emissora Xavier Lleonard, secretari general del sindicat.
Convocar una nova jornada de vaga coincidint amb la setmana de vaga estatal del 15 al 19 de juny. Farem una vaga destinada i dedicada al Departament de Salut el 17 de juny, que és dimecres.
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha descartat recollir el guant de Junts i muntar una trobada a Bèlgica amb Carles Puigdemont per negociar una moció de censura contra Pedro Sánchez. Li ha proposat aquest dimarts al matí el número 2 dels juntaires, Jordi Turull, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
A preguntes de la premsa, a Barcelona, el líder popular s'ha limitat a dir que només parla de coses serioses.
Arriba a Europa l'eina d'intel·ligència artificial que s'ha demostrat més ràpida i efectiva per identificar vulnerabilitats en sistemes operatius i navegadors. La companyia Anthropic ha ampliat a 15 països europeus, entre els quals hi ha Espanya, l'accés al seu model Mythos en condicions d'absoluta confidencialitat. El potencial d'aquesta eina per posar en risc els sistemes de seguretat a nivell mundial va fer desistir els seus creadors de posar-lo a la venda i n'ha limitat la distribució. La donació d'òrgans continua creixent a Catalunya. Entre el gener i l'abril d'aquest any s'han registrat 128 donants vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any passat. Aquest augment ha permès fer més transplantaments.
Des de principis d'any s'han realitzat 465 intervencions amb èxit. També baixa la negativa de les famílies a la donació, però la taxa continua sent molt alta. Se situa ara en el 23%, gairebé 4 punts menys que fa un any, quan era del 27, molt per sobre de la mitjana històrica. A finals d'abril, gairebé 1.400 persones continuaven en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya.
I els esports, triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM de Múrcia per 68-91, el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB. Els blaugranes podrien classificar dijous per la semifinal si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També aquest dimarts, Madrid 97, Tenerife 98.
El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer definitiu partit de la final.
El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
A Holanda, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez per la seva incorporació com a entrenador principal les properes 2 temporades.
I a París, al torneig de Roland Garros de tennis, l'Alexander Zverev ha superat Rafael Hotter als quarts de final del quadre masculí. S'enfrontarà per un lloc a la final al txec Jakub Mensink, que ha derrotat el brasiler Joao Fonseca. Al torneig femení, les dues primeres finalistes, ja se saben, són la russa Mira Andreeva i la ucraïnesa Marta Kostyuk.
Fins aquí les notícies.
Els oients dels matiners parlen sense embuts.
Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio, amb Marta Romagosa.
La setmana que ve anirem a fer la nit dels ignorants a Montserrat i anirem just la vigília que el papa Lleó XIV faci la seva visita oficial a Catalunya. Serà el dimarts 9 de juny a les 12 de la nit, ja que l'endemà a la tarda el pontífex anirà, perquè primer serà a Montserrat, de Montserrat a la Sagrada Família, per beneir la Torre de Jesús. Tot plegat coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. I lluny dels actes oficials, dels diners que costa la visita, del marc, evidentment, religiós que envolta una visita papal a Barcelona, a Catalunya, a la nit dels ignorants us volem demanar quines històries teniu vosaltres al voltant de Gaudí, dels monuments que tenim a Catalunya. Per exemple, us poso un exemple meu, perquè m'entengueu, eh? Jo vaig entrar a l'univers Gaudí quan era molt petita, perquè, com que anava a l'Esplai, a Cornellà, a vegades fèiem excursions per passar el dia a la colònia Güell. Recordo el dia que vaig veure la cripta i em va semblar un castell de sorra acabat de fer i vaig quedar absolutament meravellada. Vaig entrar a Gaudí per la cripta. Teniu alguna anècdota, alguna sensació que vulgueu compartir sobre alguns dels indrets de Barcelona o de fora de Barcelona al voltant de les obres de Gaudí? La setmana que ve volem dedicar una part del programa d'un dels dies a escoltar les vostres històries i us demanem, com ja vam fer per Nadal, que compartiu amb els ignorants la vostra relació amb les obres de Gaudí. Potser trobem algú que tenia un familiar que el va conèixer o que hi va treballar a les obres de la Sagrada Família, o us heu quedat amb ganes de visitar un lloc concret, o potser us vau fer el primer petó, la primera abraçada al Parc Güell, o potser heu portat uns amics estrangers a visitar la Sagrada Família i mai abans hi havíeu entrat. Potser hi viviu a prop i n'esteu farts de tants turistes i de tanta gent amunt i avall. Qualsevol testimoni, qualsevol història, qualsevol anècdota serà benvinguda. I el que demanem no és que ens truqueu avui per explicar això, sinó que ho compartiu a través del WhatsApp del programa amb un àudio que és el 667-220-148, perquè la setmana que ve ho escoltarem ben vestit, amb músiques per l'ocasió i amb els vostres testimonis. Què us sembla? Ens hi ajudeu? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Domènec Sobirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, són les 12 i 10 minuts i arrenca aquí una nova edició de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, telèfon del directe a punt, telèfon del WhatsApp també. Ja sabeu que els missatges que ens deixeu avui no els escoltem fins demà, però el directe sí, el 93-201-7474, on ja ha trucat la Rosa Maria des del Baix Penedès. Bona nit, Rosa Maria.
Bona nit.
Què tal, com estàs?
Pues mira, molt bé, encara que estic compartint-vos. Us estic compartint perquè us estic sentint per la ràdio, però no puc deixar de veure la televisió, TV3, en aquests moments. Ara estan fent anuncis, però segur que acabaran de seguida i continuaran fent el programa, perquè en el moment que jo volia escoltar-te, el primer que dius sempre,
sí,
és com un vici, ja. I has parlat de Montserrat. I
sí,
precisament estic veient un documental que és meravellós. Són uns nois joves, pateixo sí, per les seves mares, perquè deuen patir molt, que són escaladors.
Sí.
I com escalen tot Montserrat, bueno, tot, els pics més alts, i amb una destresa fantàstica, a més una fotografia molt maca, molt, molt. És un 10, la veritat. I us pico perquè la gent que ara no ho està veient, perquè està bé que estiguin escoltant els ignorants, que ho puguin rescatar.
Que el
perquè
recuperin,
val la
no?
pena. Mm. És una passada. No és espiritual, però és natural.
Sí, és,
a veure si m'explico.
Paisatge i testimoni de gent jove, no?
Totalment.
Que puja a la muntanya de Montserrat.
Oh, nens, gent que vas, dius, bueno, en els moments que estem vivint ara, veus gent tan sana, gent catalana nostra, que coi, els nostres nens, com pugen allà dalt, és una passada.
I
això és una enveja, però un patiment, però ja dic, he pensat en seguida amb les mares, perquè ja, patir. N'hi ha un que fa uns salts d'un pic a l'altre, i jo dic, Déu meu, Déu meu.
I però això estàs veient a TV3, que deu ser un sense...
Sí,
el
sí,
sense ficció és o no?
Sí, sí,
sí, sí, el sense
sí,
ficció,
primer
no?
Ha sigut, que m'ha agradat molt, Superman, molt bé, m'ha estat molt bé d'aquest, però bueno, ja està bé, ja, molt bé. I me n'anava a dormir, dic, perquè clar, ja és l'hora, a les 12 ja, sempre procuro escoltar-vos i m'adormo després. I avui m'he enganxat amb les muntanyes de Montserrat, dic, jo no me'n puc anar a dormir ara, és impossible.
Doncs deu quedar poquet ara, tornen de publicitat i uns minutets
sí,
i ja s'acabarà,
bueno,
segurament.
Bueno, és que no, el dia 4 són 7 dies. Com...
Ah, doncs
encara
potser queda més. Doncs avui vas a dormir una mica més tard, no passa res.
Sí, sí.
Et poses
però
la ràdio
ja
després i ja t'adormiràs.
Val la pena, val la pena, sí.
Doncs mira, bona recomanació, Rosa Maria, moltes gràcies per fer-la.
Bueno, gràcies a vosaltres també per fer el que esteu fent. Val?
Gràcies, que vagi bé, bona nit.
Molt gràcies, bé. Bona nit.
Bona nit. L'Anna Maria, que ens truca des de Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit, Marta, bona nit, ignorants. A veure, jo no faig ni cap pregunta ni contesto cap resposta. El que volia fer-vos és un comentari i compartir amb els ignorants el concert que va tenir lloc el diumenge passat a l'Auditori de Barcelona, de la Banda Municipal de Barcelona, que era sobre la sarsuela, era una versió de la sarsuela Cançó d'amor i de guerra.
Oh.
Com que jo sé que hi ha molts ignorants que n'han parlat molt
i
sovint,
tant,
perquè jo us escolto bastant fins que m'adormo, però no acostumo a trucar-vos. Aleshores, bé, jo sóc neboda de l'autor de la lletra, d'un dels autors de la lletra. Aleshores, jo quan he tingut ocasió, hi ha hagut una ocasió especial, sempre m'ha agradat anar-la a veure-la, i bé, haig de dir que estava a l'auditori ple del tot.
A rebentar, no?
No hi cabia ni una agulla allà.
Clar.
A més, la gent, penso que el públic va gaudir molt, perquè va ser una audició molt maca, molt ben portada. Esclar, és una audició, no és teatral, no és el que era abans la sarsuela, que evidentment avui en dia ja no es fa o es fa alguna cosa diferent, no? Diguem-ne.
Però era bastant... només música o també hi havia cantants?
No, hi havia cantants, evidentment, hi havia cantants, vull dir que eren els personatges que feien la seva versió, tots els diferents números i que hi ha, que vull dir que n'hi ha
molt. Sí, i tant, totes les cançons.
Molt bé,
perfecte.
Vull dir, va ser molt emocionant, per mi va ser molt emocionant, perquè jo ja, vull dir, tinc sempre la pena de que jo no vaig conèixer el meu oncle, perquè va ser de les persones que van morir a l'exili després de la Guerra Civil, i aleshores ell era un enamorat del país, el Víctor Mora era un enamoradíssim del país, era un patriota tremendo, un catalanista tremendo, i aleshores ell el Pirineu per ell era el màxim, i jo quan sento la cançó del Pirineu se'm posa la pell de gallina, perquè realment va morir a l'exili amb una enyorança tremenda, i bé, la lletra s'hi lliga molt amb això, no?
Sí.
I bé, va ser molt emocionant per mi, molt maco.
Doncs Anna Maria, gràcies per compartir a veure si algun altre any en fan algun altre o en algun altre moment la programen.
Sí, perquè regularment van fent coses, sí, sí. Molt bé.
Doncs moltes gràcies, Anna Maria.
De res,
que vagi molt bé. Adéu-siau, bona nit.
Adéu.
Veus, això és començar en positiu avui, en molt positiu. Dues recomanacions al Sense Ficció estan fent avui sobre aquests escaladors que pugen a la muntanya de Montserrat, que ens deia la Rosa Maria, i l'Anna Maria, aquest concert que ja es va fer a l'auditori sobre la cançó d'amor i de guerra per la banda municipal de Barcelona. O sigui que millor ho podem començar amb dues bones recomanacions. A veure per on continuem a través dels missatges de WhatsApp que ens heu deixat, escrits o amb àudio, al 667-220-148. Per exemple, la Sílvia des de Sabadell diu: sabeu d'algun lloc o ONG on poden entregar ulleres de sol i ulleres graduades? Un poder entregar, d'acord, entenc donar, molt bé. Per la mort d'un familiar en tenim vàries i algunes no tenen ni un mes. Ens agradaria si algú les pogués aprofitar. Moltes gràcies i enhorabona pel programa. Doncs un lloc on es puguin entregar aquestes ulleres graduades i de sol perquè algú altre les pugui aprofitar, com un gest bonic que ens demana la Sílvia des de Sabadell. La Mari Carme diu: us felicito pel bon programa que feu, la Marta l'ha fet molt dinàmic, fa molts anys que us escolto i amb aquest canvi encara és tot millor. Gràcies, Mari Carme. Volia fer una pregunta perquè tinc un problema relacionat amb els diners d'un banc. Diu: potser fa cosa de 2 mesos un oient va trucar explicant que ells ho havien solucionat a través del Banc d'Espanya. Voldria saber si em podria posar en contacte amb aquesta família. Fa poc també vau donar el nom d'una persona que la Marta va dir que miraríeu d'entrevistar, també sobre el mateix tema d'estafes bancàries. Em podeu ajudar? Sí, el tema de les estafes bancàries, de les estafes online, per entendre'ns, el farem la setmana... A veure, no em vull equivocar. Aina, mira'm, la setmana que ve? Divendres de la setmana que ve, pot ser? Sí, oi? Divendres de la setmana que ve. Farem aquest tema, per tant, si algú vol fer preguntes o té dubtes sobre estafes a través d'aplicacions, a través del mòbil, a través de correu electrònic, qüestions de bancs, serà la persona aquí que ens podrà contestar i que us podrà ajudar a través d'una entrevista que farem aquí en directe l'últim dia de la setmana que ve, el dijous a la nit, la nit de dijous a divendres. Més missatges que ens heu deixat. En Felip, des de Gramunt, diu: qui i quan va implementar les pagues vitalícies als polítics? Només els expresidents del govern espanyol i de Catalunya i el País Basc tenen aquest privilegi, ens diu en Felip des de Gramunt. En Joan, des de Lleida, quina és la farmàcia més antiga de Barcelona? Hi ha un pla de refugis climàtics per aquest estiu a la capital catalana, tenint en compte les temperatures que s'esperen? Demana en Joan des de Lleida. La Maria, des del Priorat, diu: per què TV3 diuen que ja som a l'estiu i que durarà fins al 31 d'agost? L'estiu començarà oficialment el diumenge 21 de juny a les 10:25 amb el solstici d'estiu i durarà fins al 22 de setembre amb l'equinoci de tardor, ens diu la Maria. Després, una pregunta queixa justament que ens deixa en Josep, que truca des del Parc Güell.
Una cosa curiosa que trobo jo és que els presentadors comentaristes del temps a TV3 quan fan referència del temps aquí a Catalunya, amb el seu mapa al darrere, fan referència que si a Lleida, que si a Tarragona, que si a Girona, que si a les Terres de l'Ebre, fan comentaris extens. Menys extens és quan parlen del temps de les Balears i menys encara de València. I el que jo trobo malament és que quasi mai es fa referència a la Catalunya Nord. Jo trobo que seria bo, allò que deia en Pujol, de fer país, ja que hi ha el país de cultura catalana, doncs que es fes una exposició, no cal que sigui al mateix temps, però sí que tractés tot el temps que fa en els països catalans, que seria el Catalunya Nord, a Catalunya Central, Balears, València, Alacant i a l'Alguer. Jo trobo que això seria l'ús positiu i correcte. Gràcies. A veure què opineu vosaltres.
Doncs aquesta és la pregunta, reflexió que llença en Josep des del Parguell. L'Antonio diu, a les gomes de pollastre se les pot anomenar anelles elàstiques, que això ens ho va dir un altre gent, o bandes elàstiques, efectivament. Ara ens truca el 93207474 la Maria Pilar des de Manresa. Bona nit.
Hola, molt bona nit a tothom. Mira, era pelú de les ulleres. Jo abans, perquè per desgràcia hi vaig haver d'anar, a la Barraquer em recollien.
Ah, sí que ho preguntem.
Em recollien allà al Barraquer, sí. Uh-huh. Perquè llavors la tecnòloga, l'Anna, em sembla que es diu Anna,
sí,
que és la filla de Barraquer,
sí,
anava a l'estiu, bueno, l'estiu no sé quan, perquè quan tu t'esperaves passaven els vídeos de lo que havien fet.
Sí.
I havia anava a l'Àfrica, no sé quin lloc, però i llavors allà ella estava tot un mes i curant i operant i portava totes les ulleres de què li havien donat. I llavors les que anessin bé en aquelles persones.
Molt bé, molt bé. Doncs mira, ja tenim
ara
una pista.
No sé,
si encara ho fan.
No sé si encara ho fan, però abans era això.
Si pot adreçar, igual sí, llavors ells les porten a països que necessiten i que no les poden comprar, està clar.
Ah, això mateix.
Sí.
Jo n'hi havia portat d'un familiar, n'hi havia portat.
Molt
o sigui, ara et dic, ara ja fa molt temps que no, bueno, no hi vaig,
Perfecte.
La veritat.
No. Però en aquest cas, mira, pots ajudar aquesta persona que ho demanava, a veure si encara existeix, que faci un truc i ho demani.
Exacte.
I potser serà una manera.
Sí.
Perfecte, doncs això, moltes
això
gràcies.
Mateix. De res.
Gràcies, doncs, Maria Pilar.
Que tingueu molt bona nit tothom i tots els ignorants també, que tingueu salut.
I sobretot, això sobretot.
Això.
Gràcies,
això
bona nit.
Vale, que tingueu bona nit.
Adéu. En Lluís, des d'Esplugues de Llobregat, ens ha deixat un WhatsApp escrit. Diu, ahir vas comentar que vas fer neteja de llibres. Pregunto als ignorants, què en feu dels llibres que ja heu llegit? Jo fins ara els portava una papereria de segur de Calafell perquè els venguin, ja que amb els diners que recapten ajuden a una associació d'animals abandonats. I el Lluís, que és d'Esplugues de Llobregat, pregunta, hi ha alguna iniciativa semblant a Barcelona? M'agradaria saber-ho per evitar desplaçaments. Mira, veus aquesta iniciativa? Jo no la coneixia, la trobo molt maca, aquesta papereria de segur de Calafell, si és que ja no existeix. A veure si algun ignorant li sap dir d'alguna altra iniciativa semblant a Barcelona. I la Maria Rosa, des de Sant Cugat del Vallès, ens fa una de les seves creacions i crec que va pel futbol, pel Barça femení, vaja.
Com que he fet alguna tonteria pels nois del Barça, em sembla que les noies també s'ho mereixen. Bé, encara que elles no se n'enterin. Però bé, els he fet aquesta coseta. Diu, no hi ha per res com el futbol que faci embogir les masses. Tant masculins com femenins aixequen les passions a casa. Per fer un equip tan bo calen bons elements, un club acollidor i mosses amb talent que es lliguin bé els cordons i saltin al terreny, jugant a cor que vols posant-hi rau, xei, seny, remena. Ai, com la remenen, la pilota en el camp, xicotes de cuixa forta. Jugar bé i guanyar els importa, mirant sempre endavant, remenen, ai, com remenen. Ja tenen quatre orelludes, les del Barça són tossudes i per les cinc que no van, remenen, ai, com la remenen. No reposen ni un moment, posant-hi el cor i les ganes, i amor propi escaient, ai, remenen molt bé les nenes. Bona nit.
La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
Mira, Marta.
Digues.
És la primera vegada que truco.
Ai, que contenta em fa això, Maria Àngels. Molt contenta, doncs.
Pues, quasi 40 anys que estic escoltant el programa i resulta que al començament, quan ho portava el Carles Cuner, els primers moments vaig pensar, això no tirarà endavant. Bueno, han passat els anys i ara us demano perdó a tots els ignorants perquè heu sigut tan forts, heu aguantat aquests 40 anys quasi, i a part a tots els equips que ho heu portat, us he anat escoltant sempre, m'heu fet molta companyia. Una abraçada
per,
per tots, per tots, per tots.
Des d'aquell dia per mi es va fer de mi.
La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio, amb Marta Romagosa. L'entrevista que no t'esperes.
A principis de temporada, aquí a la nit dels ignorants, teníem aquesta conversa. Relacionat amb el canvi climàtic, arriben microplàstics a l'Antàrtida?
Els microplàstics és una línia d'investigació de les que ara està en auge. Per exemple, l'any passat vam tenir un projecte que es dedicava a pescar peixos i a veure si els trobaven microplàstic als estómacs. Mm. I en trobaven.
En trobaven. O sigui, arriben aquests microplàstics.
Arriben.
Al Pol Sud, sí, sí.
Allà està.
Vam entrevistar en Joan Riba, que ara sentíem, cap de la base Joan Carles I de l'illa Livingston, a la península Antàrtica. Fa 18 anys que hi va i gestiona prop de 120 persones que al llarg de 4 mesos passen per allà. Aquest contingent inclou molts investigadors científics, però també electricistes, cuiners, guies de muntanya o informàtics. Amb un equip de gent tan nombrós i en un lloc tan remot com l'Antàrtida, evidentment, també hi ha d'haver metges. Esclar. I aquesta és la feina que van fer l'any passat en Toni Garcia i la Laura Guarro. I ara potser us imagineu que són uns metges especialitzats en aquest tipus de viatges, experts en climes i entorns extrems, que només es dediquen a això. I no és ben bé així. En Toni Garcia l'hem trobat al cap de Gramunt. Bona nit.
Hola, bona nit.
I a la Laura Guarro l'hem trobat al cap de Sant Cugat. Bona nit, Laura.
Hola, bona nit.
Tu, Laura, has estat molt temps treballant a urgències de Can Ruti i crec que el Toni havia fet cursos de medicina de muntanya, però vau haver de fer alguna formació específica? Ho demano tots dos, per anar a l'Antàrtida, que comenci qui vulgui.
Un cap de setmana vam anar... Bueno, ens vam trobar el Toni i jo, però el Toni com a instructor, quasi, perquè ell sí que dominava aquest tema molt més que jo, que era una formació de medicina de rescat o de muntanya. Mm. Això sí que jo... per mi era novetat, per entendre'ns, i aquesta va ser la formació com molt específica que em van recomanar fer i que era necessària, i després a part pues, altres jornades i una mica pues, refrescar ja per interès propi temes que saps que tens més oblidats o que vols marxar amb més seguretat d'algunes coses concretes, no? Uh-huh. I em buscava pues, una petita rotació per marxar més tranquil·la, bàsicament.
Tu també, Toni?
Sí, sí, la veritat és que realment vull dir, hi ha coses que com a metges de família que som la Laura i jo, pues, ja dominem una miqueta bastantes coses, però no en profunditat. I sí que et vas actualitzar una miqueta pel que puguis trobar-te allí, però inclús recordo que parlant amb el Joan ens van comentar que amb temes d'odontologia que algun cop havien tingut problemes i sí. Recordo que vaig anar a fer pràctiques amb un odontòleg perquè m'ensenyés aviam com es podia fer curar una càries o si convenia treure algun queixal.
Clar.
I aquest va ser una de les pràctiques que vam arribar a fer.
Sí,
perquè,
sí.
Clar,
jo,
aquest tema no toquem
era,
nosaltres.
Era quasi obligat fer-ho, sí.
Clar, et pots trobar coses que no són del teu àmbit, però que siguin una emergència, entre cometes, allà i que ho hagis de fer. Veu haver de treure el queixal a algú o no?
Jo, per sort no va a tothom. Aquest any portava una revisió feta i no va caldre fer cap intervenció d'aquestes.
Molt bé. Escolta'm, aquest viatge feia temps que el buscàveu o va ser una mica qüestió d'atzar, Toni?
Bueno, era una cosa ja buscada de feia un temps, d'acord? Així parlant i tal, sabíem que havia la possibilitat i va ser una mica la idea de que si en un futur hi podia ser, doncs m'agradaria poder viure aquesta experiència.
I tu, Laura?
Sí, jo també ho tenia present com una oportunitat de poder fer en algun moment. I és cert que m'ho hem donat... vaig tenir un interès més especial en que fos real. I també, probablement també em vaig veure preparada per fer-ho, no?
Mm-hmm. Crec que la campanya aquesta dura com uns 4 mesos, meitats de desembre, finals de març, us vau dividir en dos, i a tu, Laura, et va tocar obrir la base. Jo recordo sí. Quan parlàvem amb Joan Riba, que ens deia que era com haver de despertar a poc a poc un monstre adormit. No sé què et vas trobar quan vas arribar a Livingston, tu.
Home, és molt emocionant. Per mi potser és del més emocionant de la campanya, del que em va tocar viure, i vaig entendre aquest comentari del Joan, que a mi també me l'havia fet. I és una sensació molt, molt especial, no? Arribes a una illa deserta que no hi viu ningú i que porta un hivern polar, pues, que del cert no saps com et trobaràs les instal·lacions, per entendre'ns. Ells, que són, no?, veterans i saben... Jo no ho sabia, i el Toni tampoc, no? Però... Vull dir que per nosaltres era tot novetat, però ells, tot i que repeteixen moltes campanyes, cada cop que arriben és una incògnita i que tot estigui a lloc, que tot arrenqui, no? Uh-huh. Al final, en 24 hores, pues fan que hi hagi aigua, que hi hagi llum, que tinguis una ràdio, que et puguis comunicar, que o sigui, s'engega una ciutat.
Exacte.
I això ho fan tots els tècnics i, uh-huh. i amb un nivell... molt, un nivell de coordinació i de professionalitat molt alt.
I després, a principis de febrer, em vas arribar tu, Toni. Recordes el moment de veure l'Antàrtida per primer cop i aquella base?
Sí, va ser una cosa, bueno, a poc a poc no vas arribant. Vam arribar amb avió i vam fer un viatge de nit amb un vaixell i despertar-nos al matí i trobar la illa i aparèixer la base així de color vermell allí, doncs va ser realment molt, molt emocionant, perquè sí que ho havia vist en fotografies i t'havies informat una miqueta, però veure-ho en directe doncs ja va ser una miqueta doncs, com molt més emocionant.
És, ja m'heu dit que queixals no en vau treure, no, per sort, però clar, és inevitable preguntar-vos, com a metges, si us vau trobar en alguna situació complicada, alguna malaltia d'algú, algun accident o casos freqüents que et trobes en una situació així, que per tant és quan t'has de remengar i curar tota aquella gent que té algun problema.
Bé, però vam estar de sort, almenys ens va tocar cap cosa complicada. D'acord? Sí que és veritat que la gent, quan tothom que passa per allí ha seguit una revisió prèvia, d'acord, ja tot està bastant protocolitzat i tothom que va ja no té problemes de salut molt greus, sinó hi ha una mica una condició, una limitació per poder-hi anar. I realment doncs, cal dir que tampoc com a accident greu tampoc no vam trobar cap, la nostra part, sí que coses bàsicament banals, però sí que la nostra tasca també molt era bastant preventiva, no? Una mica veure la gent com estava i tal, i evitar mals majors.
És a dir, algú possiblement doncs, va tenir un mal de panxa, alguna cosa que no t'ha sentat bé, però cap altre cas més greu que s'hagi de demanar doncs, el suport de la base que hi ha més pròxima, no? I de dir ei, que algú d'aquí ha de marxar perquè té un problema més greu. No, tot això va ser bastant més tranquil, eh?
Almenys el nostre any, sí, eh?
Sí,
sí, bueno, és sí que pot passar que tingui que marxar algú de la campanya, però no per gravetat, no? Sinó per precaució, moltes vegades.
Clar.
O sigui, no, la indicació de que algú torni i surti de la campanya no sempre és per un quadre emergent, no? Ja. D'emergència.
Ja.
O sigui, allà... El que sí que a mi em va cridar molt l'atenció com a metge és que el concepte d'urgència i emergència aquí és... Allà et canvia una mica. O sigui, tu aquí, algú urgent, jo que vinc del món de l'urgència, almenys, no? En general, quan tu dius això, és una urgència, vull que vagis a urgències, no sempre és emergència, no és immediat, no? Tens un marge, però allà aquest marge no existeix gaire, no? Allà, si fas tornar algú, pot ser que tardi un dia o una setmana a tornar, i no és, mira, escolta, quan tu visites algun ambulatori al CAP, que treballem ara en primària, el Toni i jo, dius, doncs és a l'hospital aquesta tarda i que vull una analítica avui, o jo què sé, no?
Sí.
Això no existeix així. Allà et canvia una mica el concepte. Has de tenir una mica el criteri aquest d'emergència i urgència diferent que aquí, i sumat, sobretot, almenys la meva experiència allà és, més que la gravetat en si, tu tens que tenir una visió de lo que pot suposar una complicació d'una cosa que ara és banal, però no saps el que serà d'aquí quatre dies. Mm. Amb aquesta base decideixes algunes coses, que no vol dir que siguin greus, però has de decidir.
Poden passar coses que es compliquin en un futur, o així, llavors has de tindre una mica la previsió del que pot passar, perquè l'evacuació allí no seria ràpida.
Clar.
Es pot comportar dies, i llavors amb això és amb el que hem de treballar.
Estic pensant, clar, un metge té una consulta, no? No sé si a la base vosaltres teníeu també un consultori, i si havíeu d'estar allà sempre localitzables, és a dir, tu no podies anar a passejar mentre els científics feien la seva feina i els tècnics engegaven no sé què, perquè sempre has d'estar com localitzable per si hi ha algun, ja no dic emergència, però sí alguna necessitat immediata, no? O com ho fèieu?
Mira, allà hi ha una organització molt, molt bona, des del meu punt de vista. Primer, que tothom va amb ràdio i mai estàs localitzat ni tu ni ningú. O sigui, tothom té l'obligació d'anar amb la ràdio i sempre has d'estar amb... Bueno, sempre has de poder atendre, no? Però això, qualsevol tècnic de la base, no? Tot l'equip, que som els tècnics, doncs el que tu deies, des de els electrònics, els mecànics, l'informàtic, tothom té una ràdio i tothom està connectat les 24 hores. Això és així. I després, sí, hi ha una consulta que és una meravella. És un mini hospital. Sí. Un mini hospital que tardes 10 dies amb posar-te al cap on està tot, perquè
situar-te,
això també és important, de saber on estan les coses.
Oh, clar.
De tantes coses que hi ha.
I té una vista que és impressionant. Tens la vista a la bahia i els icebergs i tot. O sigui, és un lloc que atrapa molt, la veritat. I el matí funciona, o sigui, cada dia hi ha una reunió d'estaf al matí on el cap de Joan Riba, el cap de la base, no? Organitza la feina que farà tothom, cada tècnic sap el que farà al llarg del dia, i inclús quan s'acaba aquesta reunió es queda pues, el metge, o sigui, o jo o el Toni, depèn del moment, amb els guies de muntanya normalment i el cap de la base, i es fa també una visió del plàning del dia per saber si en algun moment passa alguna cosa, hi ha algun tipus d'accident, com accedirem, com aniré al metge, en aquest cas, com aniria jo, si aquests pugen al glaciar i aquests van amb Zodiac a tal lloc, vale, pues, abans de començar la jornada, tu ja saps qui està al glaciar, qui està amb una cala extraient aigua de no sé on, i on està cadascú, i també saps que si t'avisen que passa alguna cosa, amb qui anirà, qui t'acompanyarà a cada lloc i com faràs tot això. O sigui, està tot realment molt, molt organitzat, i mentrestant la majoria del dia estàs a la teva consulta perquè puguis atendre a consultes espontànies, i també t'organitzes, i almenys organitzava visites programades, per dir alguna cosa, no? Tu vols fer una idea de tots els tècnics que estan a la base, conèixer bé el seu historial, a vegades els citava, o... una feina molt preventiva, no? De dir...
Sí.
Sí, si fas això, sí, sí, farem això, i que estigui tots els escenaris una mica organitzats el dia a dia, no?
Sí, sí.
L'organització és primordial, perquè sobretot, com ha dit la Laura, portàvem una emissora i sempre comunicàvem al cap de la base, doncs, si anàvem, si ens movíem, el que fèiem i tal. I la reunió prèvia al matí, el briefing que es feia, era per saber una miqueta les tasques de tothom i saber on se mouria la gent, on estarien, per estar preparats per si passava alguna cosa i havíem d'acudir, pues, a la glacera, amb qui aniria, amb qui ens acompanyaria. Una miqueta aquesta organització era primordial.
Clar. Les estones que no estàveu al vostre mini hospital i no estàveu fent memòria d'on teníeu totes les coses i que no estàveu atenent ningú, vau poder fer alguna visita o navegar entre icebergs o veure balenes, algun moment allò de, entre cometes, de cap de setmana per disfrutar d'aquell lloc que evidentment doncs, no s'hi va cada any?
Sí. Sí, sí, hi havia... S'organitzaven sortides.
Però és espontani, això, eh? Això va ser una mica dirigit, eh? O sigui, és el propi cap de base que, sobretot els dies que vam solapar-nos el Toni i jo, que hi ha uns 10 o 15 dies, no me'n recordo, que coincidim, no? Que això està molt bé.
Mm, passem el traspàs. Canvi, exacte.
En aquell moment que hi ha dos metges a la base, també és un molt bon moment que això el cap de base ho veu clar, també. Pues avui potser tu te'n pots anar amb aquests científics que surten, no? Que de pas aniran acompanyats per metge, però també a tu et serveix pues, per fer una sortida diferent. Però no és un tema espontani, me'n vaig a passejar, no. Això no.
No.
Hi ha una disciplina laboral que jo crec que és supernecessària, uh-huh. Que manté un ordre per tothom, no? I això està bé.
Sí, això està
però
bé, inclús
també hi ha molts moments de... Els diumenges es fan excursions... Es té en compte que la gent pugui gaudir l'experiència, nosaltres i tots els altres tècnics, també, però sempre mantenint pues, la dinàmica laboral, no?
Mm-hmm. Digues, Toni, digues.
Home, si intentaven organitzar sortides el diumenge o així una sortida doncs, amb alguna cala, tots, tant treballadors com científics, tots conjuntament per fer una mica una activitat de lleure i fer una mica també d'equip per conèixer-nos tots. Això és primordial, però sempre una cosa organitzada, no és una cosa espontània ni voluntària. Bàsicament doncs, fèiem de tot el grup.
Uh-huh. Entenc que hi ha tota aquesta part professional com a metges, que ja m'ha quedat clara. No sé si en algun moment fins i tot us ha tocat una mica fer de psicòleg. No sé si en algun moment hi ha algú que es pot... tenir una mica d'enyorança, tenir una mica de nostàlgia, de tenir un baixó els que estan tot els quatre mesos, per entendre'ns, i també si veu haver de tirar algun cable en aquest aspecte, potser va passar això o pot passar també?
Sí.
Sí, no?
Bueno, jo vaig estar més la segona part de l'estada i llavors la gent que ja portava més temps una mica doncs ja li havia tocat tot aquest tema més d'enyorança i tal, suposo, més amb la Laura la primera part. I però sí, que has de ser una mica... La tasca preventiva inclou això, ser una mica perspicaç i de veure una mica les conductes de la gent, una mica el llenguatge no verbal, veure una mica com està, si convé parlar-hi una estona i a veure com se troben. Però això forma part de la nostra feina, uh-huh. Una mica pel benestar emocional de tothom.
De tothom, clar.
També hi ha el suport d'una psicòloga, en aquest cas, de l'any passat, que la tens de referent i que pots contactar amb ella, i que ella faci el suport o teràpia si és necessari algú, no? O sigui, hi ha un referent...
Ah, per videoconferència, vols dir, eh?
Sí, exacte.
Sí, sí. sí.
D'acord.
Sí, està contemplat. Però, per exemple, jo això no vaig trobar que fos... Però, bueno, jo crec que el Toni amb la segona fase, clar...
Clar, més normal. Fa més temps que hi són.
Més temps i apareixen més. Però no especialment, almenys la meva sensació, és que entres... Tot i estar en un espai molt, molt... amolellat de tot, no? És veritat que agafes com una dinàmica de dia a dia que també, no sé, que entres en rutina molt ràpidament, no? I bueno, no sé, i es crea... I també vam tenir, jo crec, molt bona campanya a nivell equip global.
L'experiència va ser molt positiva en quant a la gent. Vull dir, molt... No sé si va estar molt, molt bé a nivell social i tot, però bueno, destacar una mica és... que realment no, la primera part potser més d'enyorança, tot i que havia un suport de psicologia, per la meva part no el vam haver d'utilitzar i sí que havíem d'estar una mica més pendents de tot el que pogués arribar a succeir.
Mm-hmm. No sé quantes vegades des del cap de Gramunt i des del cap de Sant Cugat heu mirat per la finestra i heu recordat aquelles imatges blanques. I heu dit, ai, no, que ara no sóc aquí. Ai, que sóc aquí i no sóc allà, no?
Perquè
devia ser un xoc a la tornada, no?
Bastant, bastant.
Sí, no?
Sí.
Està clar. I tornaríeu per això? Tornaríeu a fer l'experiència? O un cop ja n'hi ha prou?
No. Bueno... L'experiència va ser molt maca i a mi no em faria res tornar-hi. El que passa que penso que, bueno, també està molt bé i crec que no hem de ser tan egoistes i deixar-ho per altra gent que també ho pugui gaudir com hem gaudit nosaltres.
Clar.
Però realment és l'experiència que recomano moltíssim.
Doncs a veure qui seran els pròxims que vagin cap a la base Joan Carles I de l'illa de Livingston, a la península Antàrtica, com van fer en Toni García, metge de família al cap d'Agramunt, i la Laura Guarro, metge responsable de cronicitat a domicili al cap de Sant Cugat, a qui us agraïm moltíssim que ens hagueu explicat la vostra història aquí a la nit dels ignorants. Moltes gràcies i bona nit.
Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Bona nit.
Bona nit.
Quarts d'una de la matinada, i és que amb aquesta música jo ja em veig allà a l'Antàrtida, saps? Però no, som aquí, a Catalunya Ràdio, a la nit dels ignorants, i esperant la trucada dels oients que truquen al 93-201-7474, com ha fet la Mariló des del Poble Sec. Bona nit.
Hola, Marta, bona nit. Mira, és referent al que diu aquest senyor dels llibres. Jo ara vaig a canviar de pis i tenia la casa, sobretot amb la fibra.
Mariló, perdona un moment, és que et sento una mica malament. Et sentim una mica malament.
I ara?
A veure?
Ara em sento, eh?
Has canviat el telèfon alguna cosa? Perquè et sento com molt fosca i no se t'entén molt bé.
Bueno, que dic que era per lo dels llibres.
Es trucaves per això dels llibres, on portar els llibres? A veure.
Que jo ara m'he de canviar de pis i tenia cases, bueno, infinitat. I sobretot el meu fill tenia infinitat. I no els volen ni que els regali segons quins llibres. No volen diccionaris, no volen enciclopèdies. No, això no volen, perquè dic que això es busca per a l'ordinador, però ni que ho regali, ja. No volen. Col·leccions de segons què, tampoc
no
ho volen. Ara, hi ha un posto, aquí a prop d'on vic jo, al carrer Vila-Vila, que es diu Biblioteca Solidària.
Biblioteca Solidària.
Sí, i agafen llibres, però bueno, més aviat, pues, novel·les, llibres infantils i coses així. Llavors ells ho venen i el que recullen, pues, es veu que és per ajudar la gent.
Perfecte, molt bé.
I jo el que sé també, perquè alguns d'aquests que no han volgut, els hem portat als punts verds. I els punts verds els agafen i llavors els posen amb uns expositors.
Sí, que la gent pot intercanviar i agafar-ne, no? Si
no,
això ho
la
vist.
Gent si passa i l'interessa on se l'emporta.
Perfecte.
Sense pagar ni res.
Molt bé. Doncs perfecte, Mariló.
Hi ha molts llibres que no hi ha manera. Ja. És que no els volen.
Sí, sí. És
així. Perquè diuen que ara la gent per ordinador, que ja et dic que aquests de la Biblioteca Solidària tenien molts diccionaris, enciclopèdies i coses d'aquestes, això no volen res. És que no ho volen ni que els hi regalis, no ho volen.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Els regales, també, els regales.
Sí, sí, els regales no ho volen. Em quedo amb aquest nom, Biblioteca Solidària. Gràcies, Mariló, perquè et sentim en dificultat.
Vila, però no sé el número.
No, ja ho buscaran, no passa res, al Poble Sec. Gràcies, Mariló, una abraçada.
Adéu.
Adéu. La Lídia, des de Gràcia, bona nit.
Hola, bona nit, Marta. És la primera vegada que et truco des de que estàs tu.
Oi?
Felicitats pel programa.
Oi, gràcies.
Vas trobar el llistó molt alt, però filla, l'has superat
amplement. Gràcies, Lídia, per trucar, que em fa molta il·lusió quan dieu això.
Bueno, escolta, mira, cada dia et sento, però des del llit. Però és que avui ja dic, cada dia dic, bueno, ja de seguida truca algú donant resposta. Però avui dic, saps què passa? Que ja quasi s'acabarà la temporada.
Clar, i tu encara sense trucar, què és això?
Jo sense trucar, doncs pues no, avui mira, per dues coses et truco. Una
doncs
de les llibres i les ulleres.
Va.
A veure, els llibres, jo, els de lectura, és que suposo que són els que vas donar tu i així. No parlem d'això, de diccionaris i tot
no,
això. Però
sí.
També hi ha una que és Aida Books, en diuen.
Aida Books.
Books. Mm. I a la web és aidabookstalqual.org.
Sí. Molt bé.
Aleshores, això està al carrer Astúries 78.
Sí.
Però es pot consultar allà pues, per trucar i dir els dies que recullen els llibres i tot. Són llibres, pues, això, és bàsicament de lectura o de contes infantils i així en bon estat. I tot això també són projectes solidaris que fan i allà més o menys ja poden trobar tot. Però allà l'únic, ni t'ho remuneren ni res. Però cada equips, almenys en el meu cas, cada equips et donen com una aportació que descompte de la desgravació de la renda. Ah, amigo.
Ah, amigo.
Poquet, eh? Oh. No sé si són 50 cèntims, un euro, dos euros, és igual, no?
És igual, però mira, és un gest que fan. Sí, sí.
Referent a les ulleres, una cosa molt més senzilla. Ho poden portar... Jo la primera vegada les vaig preguntar al punt verd i em portava el punt verd. I llavors em van indicar una òptica que hi havia al carrer Lepanto Provença, que allà hi ha un punt verd, amb una òptica, diu, aquí li recolliran. Però resulta que he preguntat i portat a altres com òptica universitària o qualsevol altra. Qualsevol òptica t'ho recullen.
Ah, sí?
Que fan. Sí? Sí, 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 sí.
Molt bé.
No cal, bueno, si vol anar a Barraquer i així, és pues perfecte, no? Però vull dir, si ho té més a mà qualsevol òptica, segur que li agafaran, que
perfecte.
Pregunti i ja veurà.
Molt bé. Doncs escolta'm, bueno, Marta, per ser la primera vegada, dues respostes no està malament,
home,
eh?
Home, he aprofitat, ja que m'hi he aixecat.
Clar,
és que
dona.
Saps què passa? Si tinc que encendre el llum i tot el meu marit, que la gran sort que posa el cap al coixí...
I dorm.
I ja està. I jo amb l'auricular allà, i però si tinc que encendre la llum i tot, i avui m'hi he aixecat amb el mòbil, saps? Doncs, amb la llum del mòbil.
Molt bé, molt
a
bé.
Poc a poc.
Que no es noti que bueno. T'has aixecat. Escolta,
bona
Mídia,
final
encantada.
De temporada. M'alegro molt d'haver-te sentit i moltes felicitats pel
moltes
programa.
Gràcies per trucar i una abraçada ben gran.
Igualment.
Adéu-siau.
Una abraçada per tu també.
Molt
adéu,
bé. Bona nit. Va, que avui estem de sort, eh? Perquè la Lídia és el primer cop que truca aquesta temporada i em sembla que el pròxim oient, que ens truca des d'una miqueta més lluny, no és pas del barri de Gràcia, també truca per primer cop aquesta temporada, diria jo. En Juanjo, des de Puerto Rico. Bona nit.
Bona nit, Marta, com esteu?
Això tu, nosaltres jo... en la mar de bé, com estàs?
Molt bé, molt bé. Fa molt temps que no trucava, des de la temporada de Xavier Solà. M'agrada molt haver-te conegut. Parlo una mica el català, no gaire, però lo entén molt bé. I m'agrada molt el programa i moltes felicitats. Ho fas molt bé.
Ai, que bé, Juanjo, em fas feliç. M'agrada molt que escoltis el programa des de Puerto Rico, o sigui, és que és brutal. I que t'hagis decidit a trucar abans d'acabar aquesta temporada, o sigui, que contenta i feliç, molt bé. Tot bé per aquí?
Sí, això. Ah?
Tot bé per Puerto Rico?
Ah, sí, tot bé. Fa molta calor, però tot bé, tot bé. Para hacerte, ¿verdad?, el cuento de algo corto. Mi relación con Barcelona o Cataluña es porque mi madre era de Mataró y yo tengo familia, primos en Argentona y en Mataró, y por eso pues mi relación con Cataluña, ¿verdad?, Barcelona, y hace unos 5 años que no he podido ir, pero siempre todos los años iba y espero poder volver el año que viene.
Ai, que bé, Juanjo. Doncs escolta'm, si tornes aquí, ja saps, nosaltres aquí cada dia fem programa i jo t'agraeixo moltíssim que mantinguis aquest lligam amb Catalunya, ni que sigui a través de la teva família, evidentment, i d'aquest programa, i em fa molt feliç que des de l'altra punta del món ens escoltis, o sigui que,
sí.
Que contenta de saludar-te.
Sí, voldria fer una pregunta,
digues.
Una curiositat, aprofitant el moment... A mí me agrada molt la beguda, el whisky, y me agradaría saber si ya algún whisky de fabricación exclusiva de Cataluña y ya algún whisky catalán, porque de verdad que no lo sé.
Molt bé, doncs a veure si algú li troba un whisky fabricat a Catalunya, al Juanjo, que així quan vingui se l'emportarà. Molt bé. Juanjo, encantada d'haver-te conegut i de que ens escoltis. Una abraçada ben gran cap a Puerto Rico.
Gràcies, igualment.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu.
En Lluís, des de Lleida, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Pues molt bé. I escoltar-vos, com a moltes dits.
Sí, m'agrada. Tu diràs. Sí. Què vols explicar-nos, Lluís?
No, és que abans està sentir una parella que explicava un viatge d'aventura o un bueno, científic de l'Antàrtida. M'ha fet gràcia perquè jo vaig a viatge molt, però aquest en concret vaig fer un fa 18 anys que vaig cruzar tot Àfrica en solitari en moto.
Toma, en sèrio?
Sí.
Tot Àfrica sol?
Sí, sí, sol.
Déu-n'hi-do, no? I que era un somni que tenies, o què?
Bueno, 50 anys.
Ah, clar. Et vas fer un autorregal i vas dir ara me'n vaig amb mi mateix i va anar tot bé, perquè, clar, moto a l'Àfrica, tu sol.
Bueno.
Aventures en deus tenir.
10.000. Quan les coses acaben bé, és que hem anat bé. Diu que estava que bien acaba, diuen en castellà, no?
Clar.
Va ser una miqueta perquè, bueno, jo soc motorista, que no havíem vingut professionalment, a nivell particular, i hi ha una aventura d'uns catalans fa molts anys que es deia Operació Impala.
Sí.
Que quatre catalans van cruzar tot l'Àfrica en Impales als anys 70.
Sí.
Montes és Impales, una moto mítica, fabricació catalana,
sí,
la moto que no existeix, sí. Coneixes, sí, sí. No? Bé, i aquell em va inspirar i vaig dir, bueno, pues algun dia ho faré jo, això. I sí, pues, fa 18 anys ho vaig fer.
I l'experiència positiva al final, molt positiva?
Molt positiva,
molt
positiva. És una experiència, vaig enviar la moto a Ciutat del Cabo.
Vas fer amb Impala també o no?
No, quina... vaig fer amb una BMW 650.
Ah, això, palabres maiores, això, no?
Sí, clar, clar. Impala no existia en aquells moments, ja era
clar,
complicat.
Clar.
I vaig fer el seu recorregut, el més similar possible al que van fer ells, però vaig fer amb una... Ells anaven tres motos, i un follo, i ho vaig fer en solitari.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Molt valent, sí, també, travessar tot Àfrica.
No. Final, però, la vida ja s'ha de ser valent per viure, no?
Sí, sí, escolta'm, i arriba una edat, sí, que dius, si no ho faig ara, no ho faré. Doncs vinga, cap allà.
O ara o nunca.
Sí, senyor, sí, doncs escolta'm. A preparar el pròxim repte, per quan em facis, no sé, 55 o quan vulguis, és igual.
Bueno, no, anem més, eh?
Ah, ja fa més. Ah, d'acord. Doncs mira, pel 70, sí, no sé, inventa't algú, pel 70.
Ho intentaré, no paro.
No pares.
Faig Mongòlia, faig Iran, i faig moltes en motos, sí.
Que bé, molt bé. Doncs que sí, per molts anys, Lluís, gràcies per compartir-ho.
Molt bé.
Una abraçada, bona nit.
Vale, adéu, bona nit.
Va, i ja tenim una última abans de la... Sí, ens dona temps. El Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, bona nit.
Bona nit, Marta, i tots els ignorants. Bé, com que tothom diu això de que ho fas bé i tot, jo sé que ho fas bé. Ara bé, jo he sentit la nit dels ignorants per en Carles Cuní, per en Xavier Solà i per tu. Els altres entremig, no.
Sí.
I us he de dir que tant aquests que en Carles com en Xavier com la Marta heu complert les meves expectatives.
Doncs mira,
i amb
que
això,
bé.
Ja,
mira que bé. Molt bé, molt bé, Joaquim, així m'agrada.
Després, referent a això dels llibres, que la gent... Jo no en llenço mai cap, ni en dono mai cap, perquè els tinc com una cosa meva. De,
sí, sí.
Vull dir que en tinc un que és del 1780.
Tu, les, mare meva.
De les obres de Juli Verne. No totes, però un bon grapat. Poder n'hi ha 10 o 12. I després, els dels meus avis, entre que del temps entre el 1900 i el 1931, doncs vull dir, els llibres de text d'escola també els guardo també com una relíquia. I els que he comprat jo, esclar, després també els guardo.
Clar.
I ara... Darrerament, perdó, darrerament en tinc molts de dedicats pels autors, si puc. I esclar, i això també és un valor afegit,
clar,
que els hi dono.
Clar, molt bé. Així que vas tenir casa més gran, perquè si no hi cabràs al final, no? Ja ho veig.
No, esclar, tinc dos estanteries i
vas ja posant, vas omplint,
totes plenes,
vas
i les vaig posant ara així ajaguts a dalt, sí, i ara ben a com puc, i estic esperant comprar la tercera estanteria.
Vinga,
perquè
doncs.
ja
no hi caben.
Ja d'allò.
Doncs no. Que per molts anys puguis llegir i tenir
molts
llibres.
Després, una altra cosa, la cançó d'amor i de guerra, que jo l'he vista al Teatre Municipal de Girona,
sí,
però no... Bueno, la música estava en el fondo, com en el Liceu, perquè m'entengueu.
Sí.
En el fondall aquell. I era com l'obra, com una sarsuela.
Sí,
perquè
sí,
és una sarsuela,
el doncs, com músics, si fos... sí, sí.
Ah, això mateix.
Sí.
Vull dir que era l'escenografia, més que tot. Sí. Tot plegat,
Molt bé.
I ara vull dir una cosa, bueno, que sobre el cas en dic, però no diré res, perquè això ja hi ha la justícia, la policia i tot això. Però vull dir que jo havia discutit amb el meu pare, el cel sigui, vull dir, alguna vegada havíem discutit.
Joaquim, que queden pocs segons per la una, ho dic perquè...
Ah, val. Doncs, vull dir, però bueno, després acabat de discutir, que anem a veure el Barça a la penya, perquè m'entenguis, no?
Sí.
I la meva mare, en el viatge de nuvis, va anar a Montserrat i va pujar a Sant Jeroni amb sabates de taló. Ja ho he dit tot, no?
Ja, d'acord, sí, d'acord. Joaquim, moltes gràcies.
No es mereixen.
Una abraçada, bona nit. Arribem a la una, les notícies, i continuem.